Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El feminisme estarà a l'abast de tothom aquest estiu a través de la nova escola de gènere. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Del 28 de juny al 2 de juliol s'han programat tallers i taules rodones relacionades tant amb aquesta lluita com amb l'erradicació de la violència masclista. Marta Morell és tinenta d'alcaldessa de feminisme.
Per començar a caminar, doncs, hem plantejat una proposta generalista de formació i de reflexió a l'entorn dels feminismes que ens permeti anar avançant en properes edicions, i hem d'apostar per un format que sigui àgil, que sigui divers, que inclou, doncs, conferències, hi haurà debats, accions culturals, també hi haurà tallers, combinant també activitats presencials i en línia, perquè encara estem patint les conseqüències de la Covid-19 i encara no podem fer tot el que ens agradaria fer-ho de forma presencial.
La proposta, que va quedar en suspens l'estiu passat arran de la pandèmia, està oberta al conjunt de la ciutadania i també oferirà formació a diversos professionals.
La Junta de Portaveus ha reprovat les regidores d'Esquerra, Èlia Soriano Costa i Francisca Maia, pels tuits ofensius cap a un grup de veïns.
Les republicanes titllaven d'esbirros del govern als veïns per un cartell aparegut a la ciutat. Des de la formació consideren que el PSC està darrere de les crítiques veïnals i des de la Crida han lamentat que s'usi de forma partidista la Junta. La moció de reprovació ha estat a proposta de la Federació d'Associacions de Veïns i ha rebut els vots de favor de PSC, Podem, Junts i Ciutadans.
En esports, confiança cega en Antonio Hidalgo és el que ha expressat el conseller del Sabadell, Pau Morilla Giné.
En la primera entrevista concedida a aquesta emissora, gairebé dos anys després de la seva arribada, ha qualificat el tècnic com el millor entrenador de la història. Així mateix, també ha assegurat que el club compta amb un pressupost per aspirar a tot durant la temporada a la primera RFB.
Són algunes de les notícies que us desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat molt respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
La jornada de dijous encara ben marcada per una pertorbació que ens està deixant ruixats i xàfecs. De fet, ha creuat una línia de tempestes que ha afectat sobretot a les comarques de l'extrem sud del territori i ha arribat a deixar més de 40 mil·límetres en només 30 minuts a la població d'Aldover, al Baix Ebre. Per altra banda, aquesta nuvolositat continuarà abundant durant aquesta tarda de dijous, amb nuvolades que afectaran sobretot a la meitat oest del territori. Arribaran aquestes nuvolades a afectar-nos fins al vespre, quan ja sembla que la situació anirà minvant i, per tant, la nuvolositat i les precipitacions també aniran a la baixa, sobretot també de cara a la nit, i la nuvolositat i les precipitacions minvaran de sud a nord. Tot això acompanyat amb una temperatura que ha estat més baixa, una baixada que s'ha notat sobretot a punts de l'interior, tot i que també ha tingut ressò al litoral i al Pirineu. De cara al divendres tenim una situació ben diferent, ja marxarà la pertorbació, els núvols i les precipitacions, i s'acabarà d'imposar el sol, només cauran alguns ruixats a punts de muntanyes. De cara al cap de setmana tornarem a tenir una pertorbació que ens pugui deixar algunes precipitacions, i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar cap a Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit molt dens entre Diagonal i Sant Gervasi en els dos sentits. En un moment en què la lluita feminista s'està deixant veure als carrers més que mai, però que malauradament encara creixen els casos de violència masclista, neix la nova escola de gènere. La proposta, impulsada des de l'equip de govern, vol posar aquesta lluita a l'agenda política i social de Sabadell, tot plegat amb tallers, taules rodones, formació i fins i tot un monòleg, del 28 de juny al 2 de juliol.
Els actes telemàtics conviuran amb els presencials per arribar al màxim de ciutadans possibles. En aquest sentit, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, considera que cal eixamplar el feminisme per aconseguir una societat igualitària.
El feminisme és cosa de tots i de totes. El feminisme és cosa de totes les persones que vivim a Sabadell, a Catalunya, a Espanya o qualsevol part del món. Nosaltres el que hem d'intentar és seguir arribant a més col·lectius. Els col·lectius feministes ja estan sensibilitzats, però jo crec que en el moviment feminista cada vegada, doncs, hi ha més gent més sensibilitzada, cada vegada també hi ha més homes sensibilitzats, i jo crec que aquesta també és la manera correcta, anar plegats totes i totes de la mà, perquè és l'única manera que aconseguirem tenir una societat igualitària.
El tret de sortida de l'Escola de Gènere serà amb un taller de feminismes per a principiants. També hi haurà el monòleg Desaparezca d'aquí, a càrrec de Patricia Sornosa, i una xerrada Feminismes ara i sempre. Tot plegat culminarà amb una xerrada sobre violències masclistes en l'adolescència. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen d'inscripció al mail de gènere@ajuntamentdesabadell.cat.
Salut obre una nova franja de vacunació contra el coronavirus. Es tracta de les persones d'entre 35 i 39 anys que ja poden demanar hora per immunitzar-se, entre altres llocs, al vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme, tot plegat pocs dies després que s'obrís la franja dels 40 als 45.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, justifica aquesta decisió pel volum de dosis de què es disposa.
Obrirem perquè el que volem és al màxim que les vacunes que tenim en les neveres, com ha dit moltes vegades el conseller, estiguin on tenen que estar, que és en el braç de les persones. Per tant, tenim ja forces, persones de 40-45 a la cita demanada, i necessiten que també les altres vagin puguent demanar.
D'altra banda, també s'avancen de 11 a 10 setmanes la programació de les segones dosis d'AstraZeneca per a persones d'entre 60 i 69 anys. D'aquesta manera es vol aconseguir la immunització completa en aquest col·lectiu davant la possible intensificació de la variant Delta.
Tot plegat ho hem sabut quan els indicadors de la pandèmia segueixen baixant a la ciutat.
Ara mateix el risc de rebrot ha baixat 2 punts des d'ahir fins als 48 i la velocitat de contagi s'ha desplomat fins als 0,57 punts, mentre que fa 24 hores era del 0,72. L'incidència acumulada a 14 dies també ha descendit fins als 65 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 68 d'aquest dimecres. Aquesta millora es nota en el nombre d'hospitalitzats al Taulí per la Covid-19, que ara mateix és de 15, una xifra mínima, malgrat suposar 4 ingressats més que la setmana passada. Des del 9 de juny no s'ha registrat cap mort per coronavirus. Tot plegat, mentre la campanya de vacunació va avançant i supera la barrera dels 100.000 immunitzats sabadellencs en la primera dosi i 60.540 amb la pauta completa.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
La Junta de Portaveus d'aquest dijous ha reprovat els comentaris ofensius de la portaveu adjunta d'Esquerra, Elia Soriano Costa, i de la regidora republicana Francisca Maia, als seus comptes de Twitter.
Unes piulades on qualificaven d'esbirros alguns veïns de la ciutat que criticaven la seva formació. Els republicans consideren les crítiques que venen dirigides des del PSC i que són mentida. Aquest matí s'ha convocat una Junta de Portaveu extraordinària per aprovar una moció de condemna a proposta de la Federació d'Associacions de Veïns i que ha rebut el suport de PSC, Junts, Ciutadans i Podem. Des d'Esquerra consideren que aquest tema és una cortina de fum dels socialistes. El portaveu republicà, Gabriel Fernández, diu que la decisió és de la Junta és inèdita.
Una persona determinada, que té un rol determinat en una entitat de la ciutat, és capaç de moure a la Junta de Portaveus per fer un fet inèdit. Censurar, o voler censurar, les expressions a Twitter de càrrecs electes d'aquest Ajuntament. Un fet inèdit, que obre un precedent, perquè la pregunta és, llavors quan ara una altra entitat ho demani perquè se senti afectada per un tuit d'un altre electe, que tots hem vist barbaritats a Twitter, se convocarà també a juntes de portaveus per censurar o per condemnar aquestes actituds?
La Crida també hi ha votat en contra. Els regidors republicans també asseguren que els tuits no fan referència a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, sinó que va ser la mateixa entitat qui, en els whatsapps que va enviar als portaveus municipals, es va mostrar al·ludida.
La Guàrdia Civil conclou en el seu informe definitiu que els CDR detinguts al 23S formarien part presumptament d'una organització criminal amb finalitat terrorista, segons ha publicat el digital El Confidencial. També apunten que tindrien materials per elaborar explosius.
Segons els investigadors, els membres dels suposats equips de resposta tàctica tenien com a objectiu assaltar, ocupar i defensar el Parlament de Catalunya, la tardor del 2019. La Guàrdia Civil també destaca que el sabadellenc Jordi Ros hauria participat en l'elaboració de Termita i que hauria buscat informació sobre diversos polítics, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell o el diputat sabadellenc del PSC, Paco Aranda. La defensa dels encausats, Alerta Solidària, no ha volgut entrar a valorar l'informe definitiu de la Guàrdia Civil, que ara s'incorporarà al sumari del cas. Expliquen que hi ha més de 1.000 folis per analitzar i que no faran declaracions fins que no ho hagin treballat. De totes maneres, lamenten que es publiquin aquests tipus d'informacions sense haver pogut llegir el document sencer.
Escolta'ns també a través d'internet. en directe.radiosabadell.fm.
Una cinquantena de treballadores de l'empresa La Neteja de Sabadell es veuen abocades a seguir treballant però sense cobrar. Aquesta és la situació en la que es troben ara que la companyia, després de 40 anys funcionant, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació de tancament. Es dona la circumstància que per poder acollir-se després a prestacions han d'estar treballant mentre duri l'ERO extintiu.
Representants dels treballadors han instat l'advocat de la firma a que exoneri la plantilla de treballar per poder buscar feina, però l'empresa no s'ha pronunciat al respecte. Ho ha explicat Manel Martos, portaveu de la CNT, a La Neteja.
Si les treballadores volen cobrar el que són les indemnitzacions de l'INEM o bé, aviam, les indemnitzacions que ja pagaria el Fogasa, o si no, cobrar la prestació d'atur, què han de fer? Han de seguir treballant encara que l'empresa no pagui. L'empresa sí està cobrant els serveis que estan prestant les treballadores, però les treballadores legalment es veuen obligades a treballar gratis, o sigui, treballar sense cobrar.
El sindicat assenyala que l'advocat de l'empresa va traslladar la decisió a les treballadores la setmana passada i la firma no ha abonat la nòmina corresponent al mes de maig ni tampoc preveu fer-ho amb la de juny. Amb això situa la plantilla en una situació delicada, donant que si deixessin de treballar l'empresa podria justificar l'acomiadament com a procedent. Mentrestant, l'empresa no s'ha pronunciat al respecte.
La Universitat Autònoma de Barcelona demana més recursos. El seu rector, Javier Lafuente, ha estat aquest matí al Cafè de la Ràdio, des d'on ha explicat que la situació de la universitat és complicada. Fa més d'una dècada que els ingressos no són suficients i alerta que la UAB ja té un dèficit de 60 milions d'euros.
Per això, confirma que ha estat en tres reunions amb la consellera d'Universitats, Gemma Geis, amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i la Millora de Finançament sobre la taula.
Perquè la nostra deuta aniria cap a la Generalitat i no tenim capacitat d'endeutament. Nosaltres tenim línies de crèdit com qualsevol empresa, entre cometes. El que passa que en aquest cas tenim que obrir, fer-les durant l'any i tancar-les abans de final d'any perquè no tenen que estar. Llavors hem anat acumulant, llavors fem moviments de tesoreria, tenim moltes tensions, hi ha mesos en què els proveïdors triguem una mica més en pagar-los, hi ha vegades en què la Generalitat ara mateix ens farà un avançament d'una part del finançament que tenim perquè puguem arribar a final de mes i podem pagar les nòmines d'aquest mes del mes que ve.
Un curs que ha acabat amb l'anunci de la consellera anunciant una rebaixa dels màsters oficials d'un 40% amb una aportació de 9 milions d'euros de la Generalitat. Una regulació que no afecta, però, els màsters propis, ja que no reben cap finançament públic i que, en el cas de la UAB, poden costar 5.000 euros. De cara l'any que ve, s'espera deixar enrere la situació de pandèmia amb el 100% de la presencialitat. Per ara, Salut es planteja, però, un 70% d'aforament i un metre de distància entre persones.
Descobrir el Vallès, aprèn el Vallès, explora el Vallès. Aquests són els tres eixos en els que es basa el nou programa de turisme educatiu que ha presentat el Consell Comarcal per promocionar el turisme de proximitat en el marc del desenvolupament sostenible del territori.
Els eixos estan destinats a l'alumnat, al professorat i les famílies i comprenen una oferta de propostes i activitats de les empreses del sector de la comarca que superen les 2.500 i empleen a més de 25.000 persones. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, creu que es tracta d'una eina potent.
Aquest és un instrument molt potent per tal de poder posar en relació especialment les escoles de la nostra comarca amb totes aquelles empreses del sector del turisme per tal de poder participar en diferents activitats durant el curs. Aquest és un sector important. És veritat que el turisme té un impacte important sobre el nostre territori. En aquests moments hi ha més de 2.500 empreses a la nostra comarca que es dediquen a temes de turisme i donen feina a prop de 25.000 persones.
Descobrir el Vallès es dirigeix a les escoles. La plataforma aprenelvallès.cat és el punt de trobada entre empreses i educadors i la iniciativa Explora el Vallès posa a disposició de les famílies una guia turística i educativa tant cultural com de natura. El confinament comarcal ha estat una oportunitat de descoberta del turisme de qualitat i ara cal aprofundir-hi.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Aquest estiu la música simfònica segueix ben viva. Si bé és veritat que no a Sabadell, la temporada de l'OSB s'allarga durant tot l'estiu amb cites importants en festivals de tot el territori.
Una temporada estival que arrenca demà i s'allargarà fins al mes d'agost amb cites com el Festival de Torroella de Montgrí, la Cerdanya o el Grec de Barcelona amb programes compartits amb músics com Marco Mezquida, amb la cinquena de Beethoven, el Requiem de Mozart o l'exitós de pel·lícula, amb bandes sonores de John Williams. Òscar Lanuza és gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Més enllà del concert de valsos tradicionals, segurament el concert que més hem repetit al llarg dels últims anys, i fins i tot ens han comprat la idea d'altres orquestres fora de Catalunya. S'ha fet a Bilbao, s'ha fet a Madrid, s'ha fet a Castella i Lleó. Per tant, hem d'anar allà on està el públic, i com deia abans, la música és de qui la necessita i nosaltres estem per posar-la a l'abast.
Un èpic estival que arriba després d'un any complicat per la Covid. L'ANUZA és prudent i espera que els concerts d'estiu tinguin més recaudació que durant la temporada i algunes ajudes, a més amb les administracions, a l'hora de reclamar la Generalitat amb uns nous pressupostos.
Tant Orquestra Simfònica com Òpera Catalunya, que depenen molt del nostre públic. Vull dir, l'apartat de subvenció és una aportació, diguéssim, minoritària dins del pressupost. És cert que aquest any hi ha hagut un seguiment en aportacions excepcionals. Hem fet un esforç d'adaptar alguns programes per fer-los viables, i després hem hagut d'aplicar mesures que han estat en algun cas també dures, com ERTOs parcials i ERTOs intermitents per les èpoques dels programes que han caigut i el moment on no hem pogut treballar o no tota l'orquestra.
Entre aquestes cites estivals, només una parada a Sabadell serà entre el 5 i l'11 de juliol, que celebrarà la 12a trobada de la jove OSB a la Faràndula.
La imaginació, la innovació i la col·laboració del públic i els professionals són els tres ingredients que han permès que la sala valori de forma positiva la temporada 2020-2021, la més atípica que han viscut. En total, els espectacles familiars programats per l'entitat han arribat a més de 6.000 persones.
Des de l'equipament de la Roureda van decidir que no es podien quedar de braços plegats i aquest curs han estat portant els espectacles als centres educatius. També van decidir traslladar una part del festival al més petits de tots, al Núvol, però per no perdre l'oportunitat d'arribar a tot el món. Gràcies a aquestes decisions, la valoració de la directora de l'Eulàlia Rivera és bona.
Però la veritat és que contents del resultat, contents d'haver pogut apropar les arts als nens i nenes, tant a dintre de les aules, no?, com no ho havíem fet mai, amb molta participació de la resposta dels mestres i de les escoles, amb posar en valor que l'art és important per ells, no?, per tant, molt contents, fem una valoració molt positiva.
Rivera considera que ha estat imprescindible poder portar aquests espectacles a la canalla perquè poguessin desconnectar del dia a dia de la pandèmia. Per això, espera que les restriccions es quedin igual o millorin la temporada vinent per tornar a rebre espectadors a la sala Miguel Hernández.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzar de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El cafè de la ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortint fora de Sabadell i de la comarca, el Departament d'Interior veu una desproporció important entre els fets que considera provats de la sentència contra l'activista Marcel Vivet i la condemna imposada.
Així ho ha dit el secretari general del Departament, Oriol Amorós, que ha afegit que la Generalitat revisarà els criteris de personació, tal com diu l'acord amb la CUP.
Els 6 Mossos acusats de l'agressió racista al Bages esgoten el seu últim intent per evitar el judici a l'Audiència de Barcelona.
Els fets es remunten al gener de 2019, quan, presumptament, 6 agents van agredir i proferir insults i comentaris racistes contra en Bubi, un noi que els va poder gravar amb el seu telèfon mòbil. La defensa dels agents al·legava que el jutge instructor de Manresa els acusava de forma genèrica, però la resolució ja afegia que no consta acreditat que la resta dels agents retragués aquest comportament als seus companys.
El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya desestima les mesures cautelars que havien demanat bingos, casinos i sales de joc en contra de les restriccions anticovid imposades pel govern.
Els negocis del sector demanaven que el seu horari d'obertura fos igual que els bars i els restaurants. Un total de 25 magistrats han deliberat sobre la qüestió i han desestimat les mesures cautelars per majoria.
El pla espanyol serà aprovat sense problemes per la resta d'estats de la Unió Europea, segons la vicepresidenta econòmica de l'executiu, Nadia Calviño.
De fet, assegura que no hi ha indicis que el pla de recuperació post-Covid corri perill. Tot i això, sí que ha admès que la reforma laboral, una de les condicions per aconseguir els recursos, és urgent.
I el Parlament Europeu reclama al Tribunal General de la Unió Europea que aixequi la immunitat concedida de forma cautelaríssima als eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
Tot plegat, 2 setmanes després que el Tribunal retornés la immunitat als 3 independentistes a l'espera de les observacions de la cambra.
Moment pels esports. El Centre d'Esport Sabadell tindrà un pressupost ambiciós a primera ref.
Pressupost per aspirar a tot, per aspirar a lluitar. La piloteta ja ho sabem. Entrarà o no entrarà, el penal o no entrarà, i ens vam quedar un golet. Però pressupost per lluitar tot, evidentment.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Eren les paraules de Pau Morilla-Giner. 2 anys després d'aterrar la nova Creu Alta, el conseller i portaveu del grup d'inversors estrangers ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Sabadell.
Sí, ha assegurat, com escoltàvem, que el pressupost del Sabadell serà dels més alts de la categoria, només superat pels filials. Morilla-Giner també ha fet un exercici d'autocrítica, però ha assegurat que el fracàs real seria no aprendre d'aquest últim any. Un altre dels punts destacats ha estat la defensa a ultrança que ha fet el tècnic Antonio Hidalgo, a qui l'ha qualificat directament com el millor entrenador que ha tingut el club en la seva centenària història.
Tenim el que jo crec que és el millor entrenador, no només a dia d'ara del club, sinó que en la història d'aquest club, per la implicació que té aquest senyor, pel passat que té aquest senyor i per les qualitats que està desenvolupant a dia d'avui. Aquest senyor està creixent a nivell personal i a nivell d'entrenador, que és una brutalitat, i jo crec que tenim una sort brutal. Mirarem enrere un parell d'anys, o 3 anys, o ojalà sigui 5 anys, i direm, realment hem tingut la sort de comptar probablement el que jo crec que és el millor entrenador que ha tingut en la història d'aquest club.
I on també s'ha volgut mullar Morilla-Giner ha estat en la tibantor dels últims dies entre el president Esteve Calzada, que representa l'altre gran paquet accionarial del club, i el govern municipal.
En aquest sentit, el conseller Sabadellenc ha avançat que s'han compromès a presentar una auditoria a l'Ajuntament per mostrar l'impacte que té a la ciutat un equip al futbol professional i també el rendiment que el consistori en pot extreure a partir d'un acord de patrocini. Segons Morilla-Giner, la voluntat de l'equip de govern s'ha de traduir en fets i a la velocitat adequada.
Jo entenc que quan les coses tenen una vessant política s'han de fer les coses no només bé, però super curoses i amb tots els mecanismes i totes les estructures necessàries. Però com diuen els anglesos, when there's a will, there's a way. Si hi ha voluntat, hi ha manera de trobar-ho. I si no trobem una manera de trobar-ho, és perquè no hi havia voluntat. I com a mi em diuen que hi ha voluntat, i realment els crec, jo crec que el que era necessari és que l'Esteve donés una mica un cop sobre la taula i digués, senyors, la velocitat a la qual aquest desenvolupament s'estan passant no és suficient.
L'entrevista sencera es pot trobar en vídeo al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Demà, per cert, segona compareixença d'aquesta setmana al Centre d'Esports. Serà a la 1, a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta, amb Calzada i Hidalgo, i es podrà seguir des d'un quart d'hora abans al streaming de l'emissora.
Els 2 sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell jugaran a Superliga 2 la temporada que ve. Ahir s'acabava el termini que tenia la secció per aconseguir els 30.000 euros necessaris i finalment han pogut trobar els recursos per fer efectiu el doble ascens.
Ha estat a través de petits sponsors i no pas d'un gran patrocinador. Recordem que els nois van pujar per mèrits propis a Utrera, mentre que les noies es van quedar un sol partit a Ourense, però també van rebre la invitació. Òscar Llagostera és el president de la secció.
La veritat és que estem molt contents. Hem fet una tasca des del primer dia que va succeir l'ascens a nivell esportiu i que hi havia sabíem que hi havia la possibilitat que el femení també tingués l'ascens. Doncs vam posar-nos a treballar, a buscar doncs, aquest suport econòmic que sabíem que feia falta i per sort doncs, l'hem aconseguit. La veritat és que ha col·laborat tothom, tant les famílies de la secció com jugadors. O sigui, tothom ha posat el seu gra de sorra per poder tenir aquest suport econòmic.
Llagostera ha manifestat que la intenció és mantenir el bloc de jugadors d'aquesta temporada, però no ha assegurat, en canvi, la continuïtat tant del tècnic del masculí Jordi Fernández com la del femení Hugo Gotuzzo.
David de la Cruz afronta demà el campionat d'Espanya de contrarrellotge a Busot, a la província d'Alacant. A les portes del Tour de França, que comença d'aquí a 9 dies, el ciclista d'Espronceda busca fites ambicioses.
Ha acabat d'arribar del Tour de Suïssa, on va ser segon a la General de la Muntanya. De la Cruz ha tingut temps per reconèixer el terreny i espera poder lluitar demà per la victòria.
He anat a veure el recorregut de la contrarrellotge i la veritat és que m'ha agradat molt, exceptuant una part així de 2 quilòmetres tècnics, doncs una crono, ostres, que es farà dura, que seran doncs 40 i pico minuts d'esforç i bueno, és una crono que penso que em pot afavorir perquè és una crono de mantenir un ritme constant, que és bastant dur, perquè és un recorregut de 32 quilòmetres en 500 metres de desnivell acumulat, i bueno, és una crono maca.
Serà la primera de les dues proves que disputi el ciclista sabadellenc, ja que diumenge farà la prova en ruta d'aquest campionat d'Espanya de 190 quilòmetres a la Nucía. La crono de demà arrencarà a 12:15 del migdia.
Oriol Ferran és el nou president del Sabadell Rugby Club. Després de l'assemblea celebrada ahir de forma telemàtica, el fins ara directiu encarregat de l'àrea de comunicació agafa el relleu d'Arnau Vidal al capdavant de l'entitat.
Ferran, que també és jugador del club, ha afirmat que potenciar l'escoleta serà un dels seus objectius prioritaris.
Els objectius que tenim principals com a junta, el primer de tot és l'escoleta, tenir una escoleta en condicions de les més potents de Catalunya. Al cap i a la fi, Sabadell té 250.000 habitants i no pot ser que no tinguem una escola de rugby amb mínim un equip a cada categoria, que és el que buscarem.
Ampliar la massa social, consolidar el sènior masculí a Divisió d'Honor Catalana i que el femení no depengui de fusions són alguns dels altres reptes que afrontarà la nova junta. La candidatura encapçalada per Oriol Ferran, per cert, va ser l'única que s'hi va presentar.
Més notícies en format més breu. La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha quedat fora de la lluita per les medalles a la superfinal de la Lliga Mundial.
El combinat de Mikioka ha caigut per 10-8 als quarts de final contra Hongria, amb un paper discret de les 4 jugadores de l'Astralpool. Laura Ester ha jugat tot el partit sota pals i de la resta només Judith Forca ha marcat un gol. Ara, com a màxim, poden aspirar a la 5ª plaça en aquest darrer torneig preparatori abans dels Jocs Olímpics.
I Clàudia Pérez Pai s'ha classificat per disputar el campionat d'Espanya de triatló en modalitat sprint.
L'ex del Club Natació Sabadell, ara al Prat, va aconseguir el seu bitllet sent segona al triatló de Portugalete. Pérez Pai ha reconegut que aquest classificatori inicialment no entrava en els seus plans.
Altres anys no m'havia fet falta anar a un classificatori pel Campionat d'Espanya, però bueno, l'any passat el Campionat d'Espanya Sprint al juliol, després de la pandèmia, no va sortir com esperàvem. Vaig cometre uns errors que em van deixar una mica fora. Només hi ha 10 places aquest any d'aquest campionat. I res, doncs havíem de jugar una carta. El classificatori, la veritat és que em feia molta il·lusió perquè l'organitzava el club en el que està ara la meva parella. I la veritat que molt contenta. Al principi de la carrera no em vaig acabar de trobar, però igualment vaig poder sortir davant, vaig entrar liderant la T1. I després molt bé, així que molt contentes.
Els pròxims reptes seran el Campionat d'Espanya de triatló per clubs aquest dissabte a la Corunya i el Campionat de Catalunya de distància olímpica que tindrà lloc el 4 de juliol al Pont de Suert.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 del matí, però ara no marxeu perquè ara arriba el Món és Digital, a les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.